Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Congrés dels Diputats ha aprovat la reforma fiscal del govern espanyol que preveu apujar l'impost de societats per a les grans multinacionals, augmentar l'IRPF als grans patrimonis i fer fix l'impost a la banca. Finalment, Podem ha acceptat el text condicionant el seu vot positiu al fet que es mantingui l'impost a les energètiques. El PSOE ha acceptat la demanda i alhora respectarà l'acord entre socialistes i Junts de deixar-ne fora les empreses que facin inversions verdes. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha agraït el suport dels seus socis parlamentaris.
El gobierno de coalición progresista está satisfecho, agradecido a los grupos parlamentarios por el esfuerzo de negociación que hemos tenido durante todos estos meses, ultimando sobre todo esta reforma fiscal que financia los servicios públicos, los fortalece, lo hace con un criterio de justicia fiscal que me parece muy importante.
Ha quedat fora d'aquesta reforma fiscal els impostos als béns de luxe, com iots o jets privats, i la pujada de la fiscalitat al dièsel. Notícies amb Marc Teixidor.
El govern espanyol tira pel dret i anuncia que engegarà el tràmit parlamentari per reduir la jornada laboral de les 40 hores setmanals actuals a 37 hores i mitja a partir de l'any que ve. Les patronals empresarials s'han despenjat de l'acord i encara falta que signin la proposta dels sindicats UGT i Comissions Obreres. El secretari general de Treball, Joaquín Pérez Rey, lamenta que després d'11 mesos de negociacions, els empresaris no hagin volgut pactar.
Sin un solo papel encima de la mesa, sin ninguna contrapropuesta. Ahora el argumento final sea que solo es la negociación colectiva el instrumento que puede reducir la jornada. Esto solo se puede calificar a estas alturas como una tomadura de pelo.
El preu mitjà d'un menú a Barcelona és de 15 euros i 10 cèntims. La mitjana dels preus dels menús a tot l'estat és de 14 euros, segons una enquesta de la patronal Hoteleria d'Espanya i de la companyia de tiquets restaurant Edenred. Això representa un augment del 6% respecte a l'any passat. D'acord amb aquest estudi, el lloc on és més car menjar de menú és a Bilbao, amb un preu mitjà de 15 euros i mig.
L'Audiència Nacional deixa en llibertat el presumpte cap de la trama del cas Koldo després que hagi declarat en contra de Pedro Sánchez i la plana major del seu executiu. A petició de la Fiscalia, el jutge excarcerà l'empresari Víctor de l'Aldama hores després que hagués afirmat que el president espanyol estava al corrent de les corrupteles. Això és el que ha dit un cop fora de la presó.
Él es mitómano, ¿no? Y tiene Alzheimer. Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. Que todo lo que se ha dicho.
Matt Gaetz, l'excongressista nord-americà que Donald Trump havia proposat per ser el nou fiscal general dels Estats Units, retira la seva candidatura enmig d'acusacions de tràfic sexual de menors. La renúncia es produeix després de la publicació d'informacions que vinculen Gaetz amb pagaments a menors a canvi de sexe. Es tracta del primer revés polític important que rep el president electe dels Estats Units des que va començar a designar els membres del seu futur govern, fins i tot abans de passar al filtre parlamentari. Aquest divendres arranca un nou gran recapte a Catalunya. Des del Banc dels Aliments fan una crida d'última hora per aconseguir més voluntaris, especialment a les comarques de Girona, Lleida i Tarragona.
En total calen uns 16.000 voluntaris i malgrat que els últims 10 dies se n'han apuntat molts, els responsables del Banc dels Aliments tornen a demanar a la població que els doni un cop de mà la logística de la campanya. Ho ha explicat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio Oriol Dolader, director del Departament de Logística del Banc dels Aliments i coordinador general de la campanya del gran recapte.
Estem pels 12.000 i ens fa tant les dades dels companys de Tarragona, Lleida i Girona, doncs que demà matí se les acabaran de passar. El que estem demanant és el que costa més de tenir donacions, no? Que és oli, llet i després tenim unes conserves de peix i verdura.
La meitat de l'ajuda econòmica que es recapti aquest cap de setmana es destinarà als damnificats de la Dana del País Valencià.
I els esports, el Barça femení de futbol ha encadenat la tercera victòria a la Lliga de Campions. Les blaugranes han superat a domicili el Sant Pölten austríac per 1-4 amb gols de Kika per partida doble, Vicky López i Alexia. També ha jugat aquest dijous Hammarby 1, Manchester City 2.
S'ha confirmat oficialment la renovació de Pep Guardiola amb el Manchester City fins al 2027.
El podcast Barça Reservat de Catalunya Ràdio ha avançat que l'acte central del 125è aniversari del club blaugrana, el 29 de novembre al Liceu comptarà amb la presència de Leo Messi.
Lamine Yamal serà baixa per jugar dissabte al camp del Celta en la represa de la Lliga. El davanter continua amb dolor al turmell dret i fins i tot és dubtós per jugar dimarts que ve al Barça-Brest a la Lliga de Campions.
El Barça d'en Vol continua invicte a la Lliga de Campions i s'ha imposat al Nantes per 36-30.
A l'Eurolliga de bàsquet aquest divendres hi haurà un Bayern de Múnich-Barça jugats aquest dijous, entre altres Efes 84, París 93, en el setè triomf seguit dels parisencs, i Madrid 98, Alba de Berlín 84.
Fins aquí les notícies.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La idea que en època medieval la major part de la població considerava que la Terra era plana per ignorància o per superstició religiosa no té una base històrica real. De fet, és una creença difosa des del segle XVIII que va triomfar en el segle XIX i que va subratllar el suposat endarreriment cultural de l'edat mitjana. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda. Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dijous? Qui sap si heu comentat que el Tribunal Penal Internacional ha ordenat detenir el primer ministre israelià per crims de guerra i lesa humanitat, o l'augment constant de víctimes d'agressió sexual ateses al clínic, o el nou mínim històric de naixements, mentre una cinquena part de la població ja supera els 65 anys, o del gran recapte que torna aquest divendres i dissabte, una iniciativa dels quatre bancs d'aliments de Catalunya, a través del qual s'esperen uns 16.000 voluntaris, que és aviat dit. Potser entre els oients hi ha algú dels que repeteix voluntariat o s'estrena. Ens agradarà sentir-ho, si és possible. Hem reservat la primera trucada a l'Elisabet Viladomiu, la seva presidenta. I ara mateix obrim el 93-201-7474 per fer preguntes o respondre'n d'altres, com aquesta d'en Pere, del barri del Guinardó, que demana exactament això de mala peça al taler. D'on ve? Quina era aquesta peça que feia anar malament al taler? Escriu el Santi, diu, es refereix a la indústria tèxtil. És la peça, un teixit que es fabrica d'un sol cop en un taler. Es cobrava a tant la peça. I, per tant, quan amb una peça, pel motiu que fos, sorgien dificultats a l'hora de fabricar-la, és quan tenien l'expressió tenir mala peça al taler. D'aquí ve també que ens referim a una persona que és molt entremaliada o conflictiva i s'acostuma a dir és una mala peça. L'Anna hi afegeix que també es diu quan una persona té una malaltia molt greu que la pot dur a la mort. Ho trobareu en xarxes, gestió de Pau Bartolí, i disposant d'avui línies que ara estan totes en marxa a través d'aquest telèfon 93-201-7474. Atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Servei públic amb ignorància creativa i moltes espurnes populars. L'aigua és bona quan hi ha eixut. Si n'hi ha massa, tururut.
Dites fites.
Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita més intimitat. Jo creia que era tard per tornar a estimar, que això d'enamorar-se estava caducat. Sempre vaig amb pressa, repreparat, culpo dels meus errors, el signe zodiacal. Però això que em passa és molt heavy, sembla un guió de pel·li. M'he enamorat de cop entre sucs i refrigeris. Mira quin misteri, el que em fas té molt de mèrit. No et coneixia i ara volo com globo d'heli. Però quan soni aquesta cançó, entre els avisos de les promocions, tinc una oferta i no pots dir que no. M'he enamorat al supermercat, puja la calor, la secció del congelat. M'he enamorat al supermercat, he trobat l'amor al lloc menys esperat. M'he enamorat al supermercat, i ara per fi tinc la sort de costat. M'he enamorat al supermercat, de com has deixat el cor supermercat.
Aquest divendres i dissabte, qui sap si algun dels milers de voluntaris del Gran Recapte s'enamoraran al supermercat. Sigui així o no, volem agrair-los un cop més aquesta tasca tan important que des d'aquí unes hores duran a terme al llarg de dos dies, fruit de la iniciativa dels quatre bancs dels aliments de Catalunya. Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments, bona nit i benvinguda.
Hola, bona nit.
Gran mobilització arreu del país un cop més, no?
Sí, la veritat és que es nota ja aquests dies, no?, que són els preparatius. Es nota molt de moviment, es noten moltes activitats en espais que mai havíem estat, com molt més els espais universitaris. I sí, creiem que demà serà un gran moviment social.
Quants voluntaris estaran en marxa?
Uns 12.000 voluntaris. Això a la província de Barcelona i uns 4.000 a les altres, entre Lleida, Girona i Tarragona. Per tant, jo crec que estarem assolint, tots creiem que estarem assolint aquells 16.000 que esperàvem.
Qui són i d'on surten aquests voluntaris?
Tenim molts grups d'escoles amb els seus professors, clubs esportius, tenim moltes empreses que estan dinamitzant aquestes activitats dins de les seves pròpies organitzacions, grups de 10, 15, 20 persones, empreses.
Però qui són, exactament?
Són persones com nosaltres, que tenen una sensibilitat i que pensen, si hi ha algú que necessita aliment i que li costa o arribar a final de mes i que li puc alleugerar una mica la seva vida i que depenen de l'ajuda alimentària, són persones d'aquest perfil que pensen que li poden dedicar una mica de temps a emplenar la cistella del seu veí que ho necessita. Sí, jo crec que, de totes maneres, després de 16 anys, el Gran Recapte ja té una certa tradició, no?, que nosaltres tenim molt de registre de molts anys, i després, per exemple, les escoles són una enorme font, no?, de professors que volen sensibilitzar els seus alumnes, que els volen conscienciar. I un altre grup de gent molt important són les pròpies entitats col·laboradores amb les que treballem i que després els distribuïm els aliments. Pensa que són les pròpies entitats les que es col·loquen en els supermercats. És un Gran Recapte molt descentralitzat.
I l'any passat, gràcies a aquesta gran mobilització, van sortir més de 18.000 quilos d'aliments, no? Com es presenta aquest?
Mira, els 18.000 quilos d'aliments va ser tot el Banc d'Aliments durant tot l'any. El Gran Recapte va ser una part d'aquests 18.000 quilos. I aquest any es presenta, nosaltres creiem que serà molt semblant. Serà molt semblant i estarem contents que sigui molt semblant. En part perquè el Gran Recapte per nosaltres és important, per les entitats és important, perquè si poden entomar el que és desembre i gener amb molta més tranquil·litat.
Perquè la demanda cada vegada és més gran.
La demanda està molt estancada i creixent. Si nosaltres és que cobrim una part molt petita del que les persones necessiten. En aquest sentit, per nosaltres l'aspiració seria poder donar encara més aliments i més tranquil·litat a aquestes famílies o a aquestes persones que estan soles o a aquestes persones que ho necessiten. Per tant, la demanda, diguéssim, que no la tenim ni de bon tros coberta.
Això pel que fa a aliments, però aquest any s'ha de dir que la recaptació econòmica anirà la meitat als afectats de la Dana. És correcte, això?
La nostra intenció i el nostre compromís com a quatre bancs dels aliments és aquest el missatge, que volem doblar la solidaritat perquè volem ajudar aquells bancs que ja estem en contacte amb València i aquells bancs de zones afectades per ajudar-los en la mesura que faci falta i ens ho vagin demanant.
Aquest divendres i dissabte, si aneu al súper, veureu aquesta gent amb una armilla del Banc dels Aliments. i us demanaran que doneu. Aquesta és una de les, dels camins, i l'altra és una donació econòmica. Això tant per a particulars com per a empreses, correcte?
Sí, i tant. Mira, hi ha molts punts d'aliments que trobarem, el que comentaves, no? Un voluntari, que espero que li somrigui molt, li doni una bossa i que li digui, ens ajudes en plan aquesta bossa. Però també hi haurà punts supermercats que no hi haurà aquestes... Hi haurà voluntaris, però no serà necessari comprar l'aliment allà mateix, sinó que passaran per caixa, podran fer una donació. O bé poden fer una aportació amb llet, o amb arròs, o amb pasta, o amb llegums, en el mateix moment.
I una altra novetat aquest any és que es donaran unes etiquetes amb uns imports per valor d'unes cistelles?
Sí, sí, aquesta és una intenció de vegades. Més o menys que demaneu, o quan espereu. Llavors hem fet, per intentar facilitar-lo, doncs diem, mira, doncs en aquesta cistella de 10 euros ens serveix per posar tots aquests aliments, o aquesta de 15 o aquesta de 20. Entenem, i també hem fet el que són els supermercats per fer més donacions econòmiques o per facilitar la gent que de vegades el divendres i el dissabte no van a comprar. Tenim el que són els supermercats virtuals, o sigui, si la gent entra a la pàgina bancdelsaliments.org, a part de que poden fer una transferència o poden fer una aportació per Bizum, també poden fer, si es volen entretenir, a fer la seva compra online.
I per què ens recomanes fer una aportació aquest cap de setmana?
Perquè al nostre entorn hi ha un 24% de persones que estan en situació de risc d'exclusió social o en situació de risc de pobresa. Creiem que el Banc dels Aliments és una institució de confiança que ajuda a 570 entitats socials de tota Catalunya perquè aquestes 230.000 persones que tenen una dependència o una necessitat de tenir una seguretat alimentària, els hi puguem ajudar.
Aquest divendres i dissabte, qui sap si algun dels milers de voluntaris del Gran Recapte s'enamorarà en el supermercat. No sé si li ha passat alguna vegada a l'Elisabet, això.
A mi, especialment, no m'ha passat, però jo crec que el Gran Recapte és tan màgic i ser solidari i demanar pels altres és més fàcil del que ens pensem. De vegades per demanar per nosaltres costa, però demanar pels altres és més fàcil. Segur que poden haver molts moments d'enamorament.
Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments, bona nit i bon recapte.
Gràcies a vosaltres.
Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0. Amb Xavier Solà.
I amb Maina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Durán, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i Joan de Sant Just d'Esvern. Bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Abans de tot, felicitats, Javi, i felicitats també als oients, eh?
Moltes gràcies.
Per la tasca que fan. Bueno, el meu problema és un problema que vinc arrossegant des del 2007. El 2007 em vaig trobar en què, bueno, que em va posar un contenciós per part de la dona, sense saber jo res de res. Bueno, d'aquí hi ha una història molt llarga, el que passa no vaig començar a explicar perquè no acabaríem mai, però abreviaré perquè no pugui ser passat amb el que vaig dir. El 2016 em van llançar la meva mare i a mi de la casa, del pis, total, que jo el 2014 m'havien operat de càncer de còlon, del barè que m'havia posat la dona. La meva mare, 95 anys, jo, bueno, pues ara tinc 74 anys, vam estar vivint en una caravana, la meva mare amb mi, i ara, pues, bueno, la meva mare mor de la pena i la tristesa de veure que la llei pues, no funciona, i jo sempre li dic el mateix. Es té que utilitzar el que és la llei i no es pot agafar i fer-se la llei un mateix, perquè això és el camí que no va enlloc. I llavors pues, estic lluitant perquè tots els homes maltratats tinguin també la mateixa llei que té la dona maltratada, el qual posa l'article 14 i molts articles de la Constitució, hi ha diferents variants, i després també l'estat de dret, de drets humans i també la Carta Europea. Bueno, podríem enumerar infinitats jocs que posa que tothom té que ser igual davant de la justícia, cosa que no està passant al territori espanyol.
Per tant, com et podem ajudar, Joan?
Doncs mira, jo estic intentant des del 2007, que vas començar tot, perquè m'he gastat més de 40.000 euros amb abogats i procuradors, els quals li prohibeixen que me defensin, els amenaça al sistema judicial. No és poca broma, eh? I, clar, llavors, un pensa que serà un, només que et passa, després amb un altre, després amb un altre, i successivament. Llavors, la pregunta és la següent. És normal que un estat democràtic, quan tindria que ser ètic la democràcia, no es pugui defendre tothom igual la mateixa llei i se prohibeixi i no es gasti ni un duro a l'administració en defensar l'home maltratat ni hi hagi les llistes dels homes que es maten? No és normal que ni un cèntim, i per la dona es deixa 725, que em sembla molt bé, que es gasti tots els diners que facin falta de l'administració per protegir la dona, però que no es gasti ni un sol cèntim només per l'home que és maltratat i marginat. Això se crea exaltació a la violència, i llavors pues, passa el que no tindria que passar mai. Afortunadament, jo vaig néixer amb una forma de ser que, bueno, molts me diuen alguna cosa que no és molt agradable repetir-la, però ja m'enteneu. O sigui, si és de paciència, si és d'empatia, si és de tolerància, si és de... Clar, això amb aquesta societat que estem vivint, pues, és d'una persona que realment no toca gaire bé, no?, per la societat moderna que vivim i dels tres. Però, clar, jo segueixo lluitant perquè algú vulgui fer cartes a l'assumpte, alguna entitat, algun medi, vulgui fer un debat per televisió diàriament o un cop a la setmana, i que això, al final, se compleixi l'estat de dret, que és l'article 14, la base de l'article 14, que tots tenim dret a tindre la mateixa llei davant de la justícia.
La defensa de l'home maltractat. Joan, sentim el que ens expliques, a veure si hi podem aportar alguna cosa a favor des dels ignorants. Bona nit i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres pel programa.
Adéu-siau. Anirem de Sant Just d'Arben a Vallvidrera. Josep i Remei, bona nit.
Hola, Xavier, què tal? Com estem?
Molt bé, i vosaltres?
Bé, aquí estem amb la Remei. Eh, Remei?
Oh, sí, espera. Xavier,
sí.
Què tal? Com estem?
Bé, que l'altre dia bueno. Va trucar Gaston, que us va trobar allà a València.
Ai, sí, en Gaston, tu, escolta'm, bueno, increïble en Gaston, eh? Quina energia, jo l'havia escoltat molt a la nit dels ignorants i em va fer moltíssima il·lusió, perquè clar, hi va haver un moment que dic, aquesta veu, dic, aquest és en Gaston, perquè parla d'aquesta manera així, va, perquè allà estava parlant amb la gent en valencià i tenia, i clar, feia aquell accent catalano-argentino,
sí.
Tan divertit. I escolta, vam dir, escolta, però si és en Gaston, i bueno, i vam fer molt bones migues, molt bones migues, la veritat és que, bueno, una meravella, tu, una meravella.
I us va agradant amb aquella limusella, no?
Bueno, escolta, té una limusina d'aquestes que és una, com es diu, un MC Hammer?
Sí, molt bé.
Sí, que és com un cotxe així de molt gros, que d'aquests com de militars, però de negre, elegant, bueno, elegant, i ell això sí, va dir que no portava, doncs, això, el trajo, diu que a vegades va amb gorra i tot, però així de com és, de xòfer d'aquells antics,
sí,
d'aquells de pel·lícula,
sí,
saps?
Sí, sí, sí.
Però, bueno, allà anava amb les botes i tot, i va ser fantàstic, perquè, clar, o sigui, bueno, ja... Mira, espera, Josep, escolta, com li deien en Gaston els companys? Espera, digue-li tu.
Ui. Que bé!
Sí.
Escolta'm. Saps com li deien en Gaston, tu?
No.
Com li deien els companys? El Pibito! El Pibito! Vinga, escolta, això ho diré jo a la nit dels ignorants, eh? El Pibito, tu! I sí. Escolta, ens va deixar provar el mate. Jo et dic que estic molt obert a molts tipus d'aventures, però el mate, sincerament, quina cosa més amarga. Que em perdonin els argentins que m'estiguin escoltant, però escolta, tu, off... I clar, jo, mira, podria aprofitar a fer aquesta pregunta, a veure si hi ha algun amic o amiga ignorant argentí, que a veure si ens poden dir, el mate, què se li ha de tirar perquè no sigui tan amarg? Ah. Que jo suposo que deu ser de amateur, allò de fer-lo més dolç, però a mi em semblava amarg, era allò, era com un té de pomelo, saps?
Doncs...
O sigui, va costar. Però el Pibito li diuen. O sigui que ja saps, el pròxim dia que truqui, li dius, hola, Pibito!
Ja ho veuràs. Que bé, ens alegrem molt, Josep, bueno. Remei. Doncs demanarem això, a veure com es podria veure, que no sigui tan amargant.
Fantàstic, escolta, amb una abraçada. Espera't, Remei, que ens despedim.
Sí, de bé, que vagi bé, eh?
Molt bé, adéu. Igualment, adéu.
Adéu.
La nit dels ignorants 3.0. El que és bo, dura.
Inconscients, passem mitja vida corregent i s'altra mitja enfocant-nos paraules que s'endues vent. Paraules que s'endues vent.
A veure, una paraula que avui dia es fa servir cada vegada més, però amb tots els nivells, i no sé què vol dir. Per exemple, és ostres.
Ostres.
A tot arreu. I cada vegada veig que va molt més això. Ostres, ostres.
Paraules que s'endues vent.
Jo, quan era joveneta, allò que anava amb el catecisme i així, era una expressió de hòstia. Per això era com si fos una blasfèmia, doncs, no?
Sí.
I llavors la paraula hòstia se substituïa per ostres.
La, era una mica amb vaselina.
Paraules que s'endues ben.
Som i serem gent ignorant.
Paraules que s'endues ben.
Tant si es vol com si no.
Doncs que mira, dos quarts avui, si ens acompanyeu fins a les dues, la darrera melodia li hem reservada al nostre company Leandre Terol, el recordeu, redactor dels Ignorants durant 7 temporades, actualment el programa matinal Els Experts d'ICAT, i està content que el recordem i vol escoltar el costat lluminós del camí amb Van Morrison. Grandíssim tema, brillant, 1979, banda sonora de la pel·lícula de Ben Michael, 1996. El 2004 es va utilitzar en anuncis del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa de la UNESCO i també ha estat versionada per moltíssims artistes com Shakira, Rod Stewart, Raúl Maló, líder dels Mavericks. La cançó, d'una banda, és una reflexió existencial i un lament per algú que malgasta la vida quan no està amb la persona estimada. L'artista de Belfast, el Lleó de Belfast, li diuen, continua actiu als 79 anys, fidel als seus criteris. I ha escollit aquest tema, Leandre Terol. Què en destaques, Pau?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. En Leandre és un històric de Catalunya Ràdio, en tots els sentits de la paraula. Va entrar a treballar-hi el mateix any que va arrencar, el 1983, fa 41 anys. La seva primera tasca va ser fer de redactor el programa de literatura Pàgina 3, que feia l'escriptor Quim Soler. Després n'han vingut molts més, per exemple, Adelina Boulevard, El Suplement, Pasta Gansa, versió original, o A Nit dels Ignorants. Té moltes batalletes. Us n'explico una. Ell va viure un temps molt a prop de plaça Sant Jaume, on sovint hi ha unitats mòbils de Catalunya Ràdio per explicar què passa a l'Ajuntament i a la Generalitat. Un dia, que ell tenia lliure i passejava per allà, un tècnic d'exteriors el va veure i li va demanar si podia fer una crònica per l'informatiu. La redactora que ho havia de fer es trobava molt malament i s'havia quedat a viure al lavabo d'un bar de la cantonada. Com que és un professional, va fer-ho. Això sí, a partir d'aleshores, cada vegada que passejava per Sant Jaume, ho feia dissimuladament. D'aquí una estona, l'escolteu, ignorants.
Gràcies, Pau. I això, reserveu-vos un darrer tema, que ens agrada això, tenir el, digués, la proximitat, eh?, amb el gust musical d'un oient. El telèfon de reserves és aquest.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
I atenció, novetat, perquè a partir d'avui, tots els dijous, matinada de divendres, fins a la fi de temporada, en aquesta primera hora del programa regalarem una ampolla de cava 1917. Un gran reserva Brut Nature amb estoig individual de Cellers Maset, reconegut, per cert, com el millor cava Brut Nature del món 2024 en els recents campionats mundials de xampany i escumosos de Londres. El regalarem, i ara aquí ve el que interessa, el farem arribar a casa vostra, per cert, a la persona que avui ens truqui primer de tot dient quin efecte de so de l'entrevista del Cori Mori que emetrem d'aquí una estona no s'adiu amb el que estem explicant. Ja sabeu que ho farem des d'una cuina, allà sentireu els estris de cuina, però n'hi haurà un que no és. És com allò del Wally, on és en Claudi. N'hi ha un que no és correcte allà dins. Si l'identifiqueu, truqueu de seguida al 93201-7474 i l'Aina prendrà nota i rebreu Cava 1917.
Avui, com cada dijous, 1917 Gran Reserva de Cellers Maset, reconegut com el millor cava brut nature del món 2024, ens acompanya a la nit dels ignorants.
Vespres de bohèmia i d'il·lusió, jo no m'atrapo en la raó de com et vas poder oblidar allò. Busco però no hi trobo explicació, només la desil·lusió de tots aquells petons tan falsos. Jo ja no sé com oblidar-te, com fer-te fora amb tant que sento des de que vas deixar-me. La vida la pateixo. Jo ja no vull ni
no hem dit que el cava està valorat en 24 euros, que això també és important dir-ho. I aquests que sentim és en Mushka, el músic barceloní Bruno de Fabrizis, Mamadushka, per exemple, interpretant el català Noches de Bohemia. Participa per primera vegada al disc de la Marató i avui divendres també serà el concert solidari Catalunya amb el País Valencià. A les 8 del vespre, a l'avinguda de la reina Maria Cristina de Barcelona. Aina Grau, bona nit.
Bona nit, i també hi haurà Oques Gràcies, Figa Flaua, Sopa de Cabra, Joan Dausà i Santi Balmes, Lluís Iaqui, Borja Penalba i molts d'altres per donar suport a la societat valenciana i recaptar fons per revertir els efectes dels aiguats.
I anireu? Ho organitzen Òmnium Cultural i l'Assemblea de Catalunya i diverses entitats hi donen suport. Gemma Recoder, directora del Canet Rock i coordinadora d'aquest Catalunya amb el País Valencià. Per què hi hem de ser avui, presents o a distància?
Doncs principalment perquè és una magnífica oportunitat d'ajudar i donar suport als nostres germans valencians que han patit les terribles conseqüències de la dana. I després perquè serà un esdeveniment magnífic i únic, amb un cartell d'artistes que hagués estat impossible ajuntar en un mateix escenari si no fos perquè tots volen mostrar l'empatia i solidaritat amb els nostres estimats veïns del sud del país. A les persones que no els hi sigui possible assistir al concert també poden fer una aportació a la Fila Zero entrant a la mateixa web de venda d'entrades concertdepaís.cat. Us hi esperem a tots.
I ben segur que a part d'aquest concert hi ha qui espera la manifestació d'aquest dissabte a la tarda pel preu dels lloguers convocada pel Sindicat de Llogateres i amb el suport de fins a 4.000 entitats, com per exemple Comissions Obreres, UGT, la Taula del Tercer Sector o la Confab.
La marxa arrencarà a les 5 de la tarda a Plaça Universitat, on hi confluiran les 15 columnes que sortiran des de diferents comitès del barri de Barcelona i 6 més vingudes amb tren des de diferents punts de Catalunya.
Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, ajudarà a frenar l'especulació i l'increment desenfrenat del mercat de l'habitatge que es demani?
El que s'està preparant per aquest dissabte és una manifestació de país, no només pel suport ampli i transversal de les principals organitzacions de Catalunya, sinó també per la implicació ciutadana que ja està venent l'organització d'aquesta manifestació. Més de 60 comitès territorials on han participat més de 2.000 persones que faran que dissabte sortim als carrers per reclamar una baixada del preu del lloguer del 50%, contractes indefinits de lloguer, la recuperació dels pisos buits turístics i de temporada i la prohibició de les compres especulatives per acabar amb l'acaparament d'habitatges. La gent està farta i per això prendrem la iniciativa i dissabte serem milers als carrers de Barcelona.
veure què ha trobat l'Aina al Pou avui.
Doncs mira, ahir l'Albert Duran va plantejar un dilema sobre el pessebre i avui la Montse ens en planteja un altre. Té relació amb la figureta del nen Jesús i aquesta és la seva pregunta.
Aviam, jo poso el pessebre, val? Aleshores, el posem abans de Nadal. On hi ha la cova, que hi ha el naixement, que hi ha la Mare de Déu i Sant Josep, el bou, la mula i el nen Jesús. Però el nen Jesús no va néixer fins al dia 25. No hauríem de deixar el nen Jesús guardadet, no sé, i era el dia 25, la nit de Nadal, aquell dia posar-lo.
Doncs una pregunta interessant, i més ara que s'acosta el moment de començar a fer la crida. Estem preparant el quart pessebre vivent de la nit dels ignorants, però encara no, encara no hem engegat. El que sí que obrim és el telèfon un cop més, 93-201-7474. Ara mateix, totes lliures.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni, passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
De dilluns a divendres a les 2,
bon dia, les 2.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació
si
de l'amnistia...
Si es permetrà que hotels i altres...
I encara una cosa més de la informació internacional.
I a les 3, la informació d'una altra manera.
Hem tot plegat acabat parlant sobre gallines. I si s'havien de comprar gallines o no per tenir un galliner.
Hauríem de fer un Catalunya Migdia sencer sobre les gallines.
Assumeixo la meva incapacitat, no en tinc ni idea.
No vols tenir ous, que allò he de buscar l'ou.
Catalunya Migdia, de 2 del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
Ahir vàrem fer un vídeo que ens va, en forma de pregunta, la Quima de Lleida ens el va enviar, és aquest, amb uns ocells, i demanava, diu, cada capvespre passen per sobre casa seva per anar a recollir-se als arbres propers del riu. Algú em pot ajudar i dir quins són? Doncs hem rebut una mà de respostes, tothom dient el mateix. Són estornells. Gràcies a tothom, això en xarxes. I ara cap a Premià de Mar. Montse, bona nit.
Hola, bona nit. Aviam. Jo també ho he llegit en el Facebook, que tothom contestava, són estornells. Que està molt xivarri.
Molt bé.
Bueno, jo trucava perquè és que... Ahir estava caminant per la muntanya amb les meves gosses i estava tot el terra remenat dels senglars. I jo vaig pensar, els senglars mengen arrels i tot això, però també deuen menjar bolets.
Ah, molt bé, els senglars mengen bolets?
I si són dolents els bolets, què passa?
Sí.
A veure... Pues aquesta és la meva pregunta.
Doncs benvinguda, i a veure si tenim algun mestre d'aixa en aquest terreny que ens ajudi.
Sí, i també m'agradaria explicar-vos un dia que les meves gosses, que nosaltres sempre anem les tres juntes, les meves gosses i jo, per la muntanya, pues en el mes d'abril em van salvar la vida.
Ah, sí?
Sí.
Com va anar, exactament?
Pues mira, anàvem per... Bueno, per la caïda del Bisbe, que està darrere de casa, per Premià de Dalt, i em vaig ficar a muntanya a través, i, bueno, vaig anar aquí relliscant, i va arribar un moment que vaig pensar, bueno, he de saltar, perquè si no em cauré, i llavors vaig saltar, i, bueno, em vaig quedar inconscient.
O sigui, vas quedar inconscient.
Sí, sí. I una de les meves gosses es va quedar, és molt és velleta, gairebé no hi veu i no hi sé. Aquesta es va quedar al meu costat sense bellugar-se i l'altra va anar a buscar ajuda.
Fixa't, això ho hem d'explicar. Això és admirable, les mascotes, total.
Una passada.
Doncs si prenem nota,
sí.
Et trucarà el Pau i això li posarem fil a l'agulla, eh?
Sí.
Com es diuen les mascotes? Que...
Pues mira, les meves gosses són dues turques andaluses.
Sí.
Gosses d'aigua, que les turques andaluses és com si, diguéssim, és la versió andalusa del gos d'atura. Són unes gosses de treball, són pastores, són petitones, són petits, són mitjanetes. I bueno, el que jo sé és perquè m'ho va explicar la policia i els nois que em van trobar.
Fixa't tu.
Perquè una de les gosses va baixar camí a baix i va trobar-se un noi i una noia que pujaven i, bueno, es va fer entendre, bordant i envoltant-los.
Es va fer entendre, aquesta és l'expressió.
Sí.
Es va fer
allà,
entendre.
Bueno, jo això ho sé perquè m'ho va explicar la policia i perquè m'ho van explicar els nois que em van salvar, també.
Montse, no ho ampliem ara perquè perdria en xòlit, de cara al dia que ho fem.
Sí.
Molt bé, m'has dit que els noms es diuen elles dues?
Doncs pues una es diu Bruna i l'altra es diu Flor.
Bruna i Flor, doncs les homenatjarem.
Ah, sí, la veritat que sí. Ja m'ho va dir la policia, eh? Em va dir, Xutxes, bueno...
avui
Xutxes
salva.
Parla lliure.
Molt bé. Gràcies, Montse, bona nit.
Bona nit.
Anirem de premiar demà al bosc de l'Àliga, la noia Joan Josep. Bona nit.
Doncs molt bona nit, Xavier.
Aviam.
Hi ha dues cosetes, començaré per la primera. Ha trucat un home maltractat.
Sí.
I avui a la biblioteca hem estat comentant uns anuncis apareguts a la premsa sobre el dia 25N de violència masclista. I nosaltres el que hem fet és canviar l'eslògan d'anar contra la violència masclista, li hem tret masclista i anem contra totes les violències. Vale. Segon tema, senglars. Els senglars són omnívors, Xavier, ho saps.
Sí.
Els agrada tot. Ara bé, tenen elecció dintre de la gamma, igual que els humans, els agraden més unes coses que altres. Naturalment. Aquí darrere a la paret hi viu una família, són dos avis, un matrimoni i tres senglarets, són set en total, i viuen fa molts anys, ens coneixem, fan el seu horari, nosaltres el nostre, no coincidim mai. Què els agrada més? Els bolets, sí, els agraden els bolets, i dintre dels bolets n'hi ha uns que els agraden especialment perquè són blancs i carnosos. Saben distingir perfectament un bolet verinós del que no ho és, però també sabem que els bolets no són A o B, blanc o negre. N'hi ha de molt bons, n'hi ha que són una mica indigestos i n'hi ha de veritablement tòxics. Amb l'olfacte saben perfectament davant del quin bolet es troben i el que més busquen és el blanc pebràs. El rovelló el troben massa fi. Ho deixen pels humans. I el pebràs els torna bojos.
I com ho sabeu, això?
Bueno, és que com que viuen aquí i ens ho remenen tot, sabem el que remenen, per què ho remenen, a quina hora ho remenen i el que no remenen mai. És a dir, que sabem perfectament el que els agrada. Els agraden els aglans amb deliri. I sobretot aquest any que ha plogut i tenim uns aglans de tamany de supositori. Els hi encanten els aglans. Què passa? Que han passat amb 3 anys de sequera, han passat molta gana. Aquesta família que estic parlant havien d'anar molt lluny a buscar el menjar, però encara havien d'anar més lluny per buscar aigua per beure. Durant 3 anys han patit una sequera que no ho podeu imaginar. Haver de fer 20 quilòmetres per anar a veure el riu. I l'aigua és imprescindible per la vida. L'havien de fer diàriament aquesta jornada, aquest viatge, aquest pelegrinatge per anar a buscar menjar i beure. Que moltes vegades, als horaris que fan ells, ja ho sabeu, col·lisionaven els cotxes contra ells. Cosa que aquest any no està passant tant, perquè hi ha menjar per tot arreu. A l'haver-hi menjar per tot arreu, aglans, bolets. Bolets, n'hi ha aquest any que els boletaires ja no els van a buscar i es podreixen de tanta humitat. No sé per on més dir-te.
No, està molt
bé,
Joan Josep.
Crec que he contestat la pregunta.
Una bona aportació.
deixo moltes coses per dir, però és que penseu que són 3:15 i volem el programa del Cava, del Cava.
Ah, molt bé, doncs ara bé, ara bé, ara bé.
I estem desitjant a veure quin serà aquest objecte que sona, que no hauria de sonar.
Que no hauria de sonar i qui s'emportarà
el... Sí, qui s'emportarà el Cava. Xavier, bona nit i moltes gràcies.
Melós de cor i mori.
Melós de cor i mori. La cuina de sempre.
El viatge gastronòmic de la nit dels ignorants, un melós de cor i mori amb la col·laboració dels oients, als quals us hem demanat idees per un plat que porti porros. I entre les diverses propostes hem triat aquesta del Pep de l'Eixample, uns rotllets de porro amb salmó fumat.
S'agafen els porros, els torro una miqueta en la llama, perquè agafen aquell gust de torradet.
Sí.
Després els potxo 2 o 3 segons. Després això ho emboliques amb salmó i després això ho poseu en un munt de bandeja i podeu posar-hi el tomàquet o bechamel o si voleu fer-ho fred amb maionesa.
La veritat és que rotllets de porro i amb salmó fumat, escolta'm, ens ha seduït. I a l'hora de buscar la cuina on els podríem preparar, doncs vam consultar amb Eli Ferrero. És la xef del Ventador de Barruera, a la Vall de Boí. I ella va dir sí, però... Què tal si us faig una contraproposta? Porros escabetxats amb verat, mató i ceba. Hi va haver un silenci. I dit i fet, per això ara mateix us estic parlant des de la cuina del Ventador, el primer restaurant de l'Alta Ribagorça en aparèixer a la guia Michelin. Estic al costat de la seva xef, Eli Ferrero. Eli, bona nit.
Bona nit.
Que bé que estem tu i jo aquí, tots dos amb un davantal negre, amb unes lletres blanques que diuen el Ventador, i tu portes una cinta verda i jo una de lila.
Això mateix, sí, sí.
Que bé. Escolta'm, predomina la fusta en el teu restaurant. És relativament nou, no? Molt minimalista.
Bueno, no, ja portem 12 anys. I, bueno, sí que vam agafar la fusta perquè mos agrada molt i també dona aquest toc pues, més de muntanya, més nòrdic, i a més és una fusta roure d'aquí del país, que tenim a mon pare.
Sí.
I llavors amb aquestes fustes van fer estaules, o sigui que tot ha eixit de quilòmetre zero.
I m'agrada molt la decoració que tens.
Bueno, una decoració senzilla, saps? Però que d'alguna manera evoque... posar aquests valors una miqueta del Pirineu, saps? Austeritat, senzillesa, calidesa, però sense... bueno, amb línies així fines.
Feu cuina creativa de muntanya.
Sí, sí, nosaltres ho definim així, que no sé si ben bé la definició exacta que tocaria, però bueno, fem la nostra interpretació de la cuina de muntanya, saps?
Mentre m'expliques això, estic mirant aquest plat amb aquests porros, no? Parla'ns-en una mica.
Bueno, el plat que cuinarem avui, has vist que xulos estan?
Ara, molt ufans. Sí, ja. Què vols que faci, jo, mentrestant?
Sí, bueno, mira, jo t'anava a proposar de començar pels pickles, perquè és un acompanyament del plat, és un detall, el que passa és que això sí que ho hem de fer, reposar 24 hores antes de menjar. Són com uns encurtits.
Sí, ja els hi vas posar ahir la nit, per tant, ja els tenim reposats a tota una nit.
I llavors, amb els porros, el que farem és agafar-los i treure les fulles verdes.
Ja ho estic fent ara mateix, les estic escapçant.
Tens traça, eh?
Sí, perquè això del porro, vulguis que no...
Ha de quedar lo blanc.
Quants n'hi voldràs posar?
Fiquem-n'hi sí. El forn el deixarem precalentant a 120 graus, vale? Perquè farem una cocció suau, 120, 140...
Aquí, així. I veig que tens un brou fred aquí, eh?
Sí, perquè el que farem amb aquests porros els confitarem amb aquest brou vegetal.
Vols que vagi tirant el ratxolí de brou fred per damunt dels porros?
Sí.
Així pots... els cobreixo gairebé fins a dalt o només la meitat?
Sí, hem de cobrir.
Hem de cobrir,
eh? A veure, antes de ficar al forn, hem de posar mantega, unes gotetes de vinagre.
Un ratxolí.
Farem amb el vinagre.
Aquí el veig que el tens. Així. Fem aquell repicó de sal i pebre. El puc posar ja al forn?
Sí.
Doncs vinga, el posem al forn i anirem mirant, tanquem, que es vagi confitant.
Molt suaument, sí.
I ara amb el verat.
Hem de treure totes les espines.
Totes les espines, perquè no agrada trobar-se espines, no agrada.
No massa. No,
i si tens fills encara agrada menys.
Sí. Després, mira, a la part de dalt, de sobre del verat, hi ha un tel...
Ui, aquest tan petit, tan petit.
Ah, aquest tan petitet.
Mira com va sortint, que bé, que fineta, molt bé. I ara què?
Pues ara aquests filets que ja els tenim desespinats i nets, els depurarem amb una miqueta de sal, que deixa anar tot el líquid així que li sobre i aconsegui una concentració de sabor.
Vols que miri el forn a veure com estan els porros? A
sí, obre, a veure què cal.
Oh, guaita, 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 que bé, quin xup-xup.
Home, l'olor és bona.
Ah, quin xup-xup, sí. Tanquem, tanquem, que encara li falten uns minuts.
Sí, sí, ho hem de deixar una horeta, eh?
I anem amb la ceba, dius?
Sí, el que faria, m'agafa la ceba tendra, sí. Aquesta, bueno, la partiríem amb dos i faríem tall juliana.
Ara ho estic fent, va. Sí.
Molt bé, sí, molt bé. Ben finet, eh?
I ara ben finet, doncs vinga.
Molt bé, molt bé. Aquí, quan fiquem el verat a la sal,
sí,
natural,
sí.
Podem ficar una ratlladura de cítric.
Anem, que... doncs va, agafo la llima, que veig que la tens aquí, anem a fer, mira, mira, sí. Mira com m'agrada. Oh, la llima.
Dona una... un punt exòtic, també.
Molt, i aquesta fragància cítrica, que sempre agrada, eh? Tenim ja la ceba ratllada, el verat amb la sal, que s'està estant amb el cítric a sobre, i els porros al forn que van agafant el seu xup. I ara què farem, Eli, amb tot això?
Doncs pues mira, ara farem una mescla, una dissolució, per fer els encurtits.
Uh-huh.
Agafarem, mira, una tasseta,
sí.
I posarem una part, a parts iguals, aigua, vinagre de poma...
Sí.
I ho portarem a ebullició.
He posat una ulleta al foc, doncs, eh? Així, petiteta.
Sí.
Molt
perfecte.
Bé. Sí. Va, aquí sí que li dono foc fort, eh? Li poso...
A tope. Sí, a tope. Hem de portar a ebullició.
Que va, així, sí, brillant. Sí.
Hem de remenar bé,
uh-huh.
Que si dissolgui bé, ben homogeni, tota la mescla, que es despegui el sucre.
Així. I, mentrestant, el mató el tens a la nevera, el mató.
Sí, el mató de tros de sort, el comprem aquí al Pallars.
Sí.
Mira, que espero que no ho fa.
Quina preciositat. Doncs va, això ja bull.
Pues això ja ho podem abocar al pot on hem posat la seva juliana.
Val, doncs...
A cobrir, també, està dalt de tot.
Val, sí. Així, amb ratxolí, eh? Ratxolí que va caient, va caient amb la ceba. Ara, si ho fos una ceba, diria, oh, quina escalforeta. I què més?
Bueno, pues ara hem de netejar els verats de la sal.
Els passo per sota l'aigua, doncs, eh?
Vinga, els eixuguem amb paper de cuina i els tallarem cada filet amb unes tres peces.
Tres peces.
Farem unes incisions a cada tros d'aguet, perquè així també quedarà més melós quan el mengem, serà més agradable.
Em sembla que els porros no sé si tenen. A veure, deixa'm obrir una mica el forn. Oh.
A veure... Sí, jo crec que estan bé.
Doncs va,
traiem-los,
vigilem amb les manyotes, agafem, traiem aquí, traiem la bossa, la paperina, aquesta, ja els tenim refredats amb el sistema d'última hora, i ara què fem?
Exacte. Ara els tallarem a rodanxes,
sí.
Una miqueta més d'un dit, que siguin una mica grossos,
sí.
Perquè així notarem bé la textura, vale? Important notar la textura amb aquest plat, és un plat que atravessa moltes textures, vale? Tenim la melositat del porro, tindrem el peix, tindrem el mató, tots són textures suaus, però alhora que van donant volum.
Com medallons, que sí, Eli?
Exacte, molt bé. Sí, així,
fent
així, perfecte.
Així ho vaig fent bé, aquesta mida, són prou... Sí. I a sobre hi posarem els trossets de verat.
Bueno, a sobre o a la vora, ara ja ho podem emplatar. Mira, agafa el plat d'allà.
Sí, aquest d'aquí. Oh, que bonic, quina ceràmica més maca. Això és
sí, una... molt xula, artesanal també.
És artesanal, es veu que hi ha bon gust aquí. Sí.
Sí. Altra cosa no, però bon gust en tenim.
Molt
bueno,
bé.
Bueno, mira,
i ara,
va, doncs pues, què fem? Comencem ficant el porro, vale?
Sí,
els trossos de porro redonets al plat. Mira, veu?
Sí, així molt
perfecte.
Bé, que bonic. Als nens els agrada molt fer això.
Ara per la vora els trossets de verat.
I ara que ja ho tenim...
Mira, agafarem una miqueta del suc aquest de la dissolució que han fet.
Molt bé.
I una miqueta del brou.
Molt bé.
Ara aquí ficarem com si fos una amanida. Estem fent una vinagreta. Sí. Ficarem un bon raig d'oli d'oliva verge extra de les Garrigues.
Ui, vale? Aquí sí que m'agrada
tot,
això.
Ben mesclat, sí. I posarem una miqueta de mel, també. I com que tenim el mató, serà com un record, saps? Que és ben bé que no saps si menges un postre o un entrant.
Mira, guaita com baixa.
Perfecte,
així és
molt
ben
bé. No mos passem.
Prou.
Només un toc. Vale, doncs ara que ja tenim el plat, els porros i el verat, esmicolarem per sobre mató.
Eli, això és espectacular. D'on surt aquest plat? On te l'has imaginat?
Ai, doncs mira, m'hi va vindre el cap... No ho sé.
Que quins contrastos. Estic posant els últims trossos de mató. I ara hi caure...
Ara ja ho podem amanir.
Eli, una cosa. Això és un primer.
Un
quin segon
espera,
farem?
Espera, que no l'hem acabat, eh? Mos falta ficar els píquels de ceba per damunt.
Ai, pensava que, clar, em deixava la ceba.
Ceba tendra. La posarem així a tires per damunt, així uns trossets, saps? Tampoc no hem d'abusar, eh? Només no. Per buscar aquest punt d'acidesa que mos netejarà, de l'excés de greix del mató, mos farà salivar... Podríem ficar també alguns pinyons, quedaria molt bé, ho he pensat ara.
Així, és, molt bé.
Ara sí.
Ja tenim un primer. En quin segon faríem?
Mira, nosaltres fem unes costelletes de cabrit, de cabrit d'enquiteta ull ecològic a la milanesa. Quedaria molt bé com a segon, això, amb una cremeta de boniato fumada. Això estaria molt xulo.
Quin vi posarem aquí?
Pues jo he pensat en posar una garnatxa, perquè hi ha un vi que jo m'agrada molt, 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 d'aquí de la Gravera, del celler de la Gravera, del Farràs, que es diu Cíclic, i hi ha una garnatxeta blanca de parcel·la. I què passa? Com que ja tenim els píquels aquests que donen una mica d'acidès, doncs la garnatxa té acidesa, però no tanta, saps? I tot ressonarà.
Doncs mira, ens ho diu l'Eli Ferrero, que és cuinera i propietària del Ventador de Barruera, a la Vall de Boí, i entre les diverses distincions ha rebut el Premi Revelació 2022 que atorga l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. També hauríem de dir que tu ets llicenciada en Humanitats, però que no vens d'una família de restauradors, eh que no?
No, bueno, els meus tiets tenen un restaurant aquí al costat, a un poble que es diu Es Bordes, però bueno, sí que és veritat que jo no m'he criat allà amb ells el dia a dia ni res. Ara, sí que m'han influenciat pues, els menjars que han fet familiars, que sempre han sigut molt a l'entorn de, pues, del seu restaurant, moltes vegades, amb productes bons, amb coses cuidades... Pues.
I reivindiques el llegat de les dones de muntanya, que sí?
Bueno, les cuineres de muntanya, i tant, les padrines aquestes del Pirineu, que eren unes cuineres excel·lents.
Ens hauríeu de veure tots dos, l'Eli, un servidor aquí amb el davantal, amb aquesta cinteta, la cuina del Ventador, el primer restaurant de l'Alta Ribagorça, en aparèixer la guia Michelin. Què voldries aprofitar per dir als oients? Per què ens convides a venir a fer una escapada per aquí a la Vall de Boí?
Bueno, la Vall de Boí és un lloc increïble, eh? Per passar un cap de setmana. És molt bonic, hi ha un paisatge extraordinari. A més, ara la tardor pues, encara hi ha tots aquests colors, aquests matisos de marró, groc, vermell... I per provar la nostra cuina, que també reflectís molt pues el paisatge on estem situats i d'allí on agafem els productes, saps? La nostra, diguéssim, inspiració i matèria primera.
Ja has vist que mentre m'explicaves això he obert aquesta ampolla de vi que ens han portat des de la teva assistència i amb el teu permís, amb aquesta forquilleta, vaig amb el teu permís a fer un tast mast.
Oh, i tant.
Escoltem,
què tal? Com està
això? Fem un brindis.
Fem un brindis, va.
Vinga. Xin, xin. Eli Ferrero, per molts anys de semblants obres amb els mateixos manobres.
Pues moltíssimes gràcies.
Camí de la una... Per cert, una nota de veu de la Maria Carmen del Poble Nou.
Com heu parlat de la Traviata i de l'origen de la protagonista, era coneguda com Maria di Plessy, però en realitat tampoc es deia així. Es deia Alphonsine Plessy. I quan va arribar a París a fer la vida de cortesana, es va canviar el nom. O sigui que aquest personatge ha tingut quatre noms. Alphonsine Plessy, Maria di Plessy, Margarita Gautier i Violeta Valéry. I però tots eren la mateixa persona. A mi també m'agrada moltíssim la Traviata, és la meva òpera predilecta.
Mm-hmm. En referència a la Traviata que hi vam escoltar al brindis, la soprano que cantava en Plácido Domingo és Àngela Georgiou, ens diu l'Helena. I ara és la Francesca de Riudecols.
He sentit aquest senyor d'això del... Salta Martí, diem aquí. També estic de gosta, però... Em diu Salta Martí. A mi, pel pati, com que tinc un pati gran i donc a la muntanya, doncs me'n venen molts. I allò, petitets. I aquests animalets mengen verdura, mengen verd. Jo tinc un llimoner i, mira, estan allí i van menjant la fulla... I amb les fulles del llimoner, i sobretot si són tendretes. I de petitets, l'alfàbrega, les fulles dels bitxets, aquests, quan són tendres, en fi, que mengen, mengen fresc i de la, l'herba bona també.
Gràcies, Francesca. Així arribem al final i ho diem doncs, donant les gràcies pels que heu tingut l'agudesa de saber encertar quin era el so que no corresponia, que és un que després, en començar la segona hora, el posarem ben clarament amb el guanyador que s'emportarà aquesta ampolla de cava. I mira'l, mira'l. Tornem de seguida.